Si a Múrcia el Sabadell anava a fer saltar la banca, avui a Sa Pobla els de David Català segurament hauran d'assumir el paper de favorits.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Torna la Copa Federació a dos partits només d'un primera divisió a casa. El Centre d'Esports afronta la visita a Mallorca en un context molt diferent que el de l'Enrique Roca ara fa 7 dies. En aquell cas era visitar un primera federació amb jugadors de renom i que, a més, havia començat bé la Lliga. El Poblense també ha arrencat amb bon peu, com el Sabadell també està invicta, però no és un primera, sinó un tercera federació. Serà més l'última eliminatòria fora, perquè si passa, el Sabadell es jugaria el bitllet per la Copa del Rei a la nova Creu Alta. La setmana que ve ja veurem si amb la Nucía o amb el Manacor com a rival. Però per poder parlar de tot això, primer toca fer els deures en un camp ample, com ja ens va deixar clar ahir Peque Polo, contra un rival tan o més il·lusionat, amb viatge de pel mig avui mateix, dia de partit, i amb el desgast que comporta sobretot el volum de partits que s'està jugant i les lesions que s'acumulen a la infermeria arlequinada. Avui, per tant, és dimecres, però torna a ser dia de partit.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui ens hi posem amb la Rocío García al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem per la Champions masculina. Golejada ahir del Barça per 5-0. Va superar l'equip de Hansi Flick al Young Boys de Suïssa. També ahir, entre d'altres, l'Arsenal va guanyar 2-0 al Paris Saint-Germain i el Leverkusen 1-0 al Milan. Avui juga el Girona. L'estrena a Montilivi a la Champions serà a 3-7 contra el Feyenoord. Sense Oriol Romeu ni Blind, el conjunt gironí va informar ahir de les lesions de tots dos. En el torn de les 9, el Real Madrid visitarà el Lille i l'Atlético al Benfica. A més, el Barcelona d'handbol masculí ha quedat eliminat del Mundial de Clubs, tot i els 10 gols del sabadellenc Aleix Gómez. El conjunt d'Ortega va caure ahir a semifinals contra el Vesprem de Xavi Pasqual per 34-39. I a hores d'ara s'està jugant la final ATP de Pequín entre Carlos Alcaraz i el número 1 del món, Jannik Sinner. El murcià va accedir-hi eliminant Medvedev. Aquí a l'Hotel Suís.
Es comenta la recepció.
Com deia, més dia de partit, no només pel Centre d'Esports, de seguida en parlem d'aquesta Copa Federació i la visita al camp del Poblense, sinó també de Copa Catalunya. A les 9 tenim avui al Municipal de la Creu un partit històric per la Sabadellenca, que rep la Fundació Grama, rival 3 categories superior als taronges. A més, tindrem la segona entrega, el segon capítol de la secció d'entrades històriques del Sabadell, una mica de tenis taula o de bàsquet, entre d'altres.
La notícia curiosa.
Detingut a Madrid un jugador del Manchester City pel robatori d'un mòbil. Es tracta de Mateus Núñez, cridat a suplir el lesionat Rodri al mig del camp, i en parla El Mundo. Els fets haurien passat el 8 de setembre, ara fa no arriba un mes, a la Riviera. Segons aquestes informacions, Núñez hauria robat el mòbil després d'haver estat fotografiat al lavabo d'aquesta discoteca. Va ser traslladat a comissaria, interrogat per delicte de furt i està pendent de judici.
De quin partit no estarem pendents?
A la mateixa hora que el Poblense Sabadell hi haurà a Montenegro un Petrovac Budućnost de la Prva Černogorska Liga.
I a les xarxes socials.
Els vigents campions comencen a rodar, diu a X, la Federació Catalana de Futbol, amb el primer test de la selecció catalana sub-16 masculina, que va ser ahir a Sabadell, a Olímpia, i contra el Centre d'Esports, amb un empat a 0.
Avui celebra el seu aniversari.
Ahir el teníem per aquí justament, avui fa 24 anys, un ex del Poblense, ara davanter del Sabadell, tot i estar lesionat, Peque Polo.
Hotel Suís.
Som-hi, va, 7 minutets i mig per sobre de la una, per tant, mig quart de dues. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estem?
Ara fa una setmana saludàvem el Sergi Garcés des d'un centre comercial, gairebé amb l'hamburguesa a taula, abans d'anar cap a l'Enrique Roca en un partit que s'havia de jugar a les 4. Avui el partit es juga més tard, no es va en viatge en cotxe, sinó en avió, i el tenim volant a hores d'ara, el Sergi, que va a camí de Mallorca per aquesta nova eliminatòria de la Copa Federació, la quarta del Sabadell aquesta temporada, la segona segona de fase estatal contra el Poblense. No va el Sergi en el mateix vol que els jugadors, sinó que fa res, uns minuts, una estoneta, que aquests han arribat a Palma en un vol una mica més matiner, però vaja, tampoc aquells de les 7 del matí,
No, 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 no. Diferència de respecte a la setmana passada, com deies, amb el fet de volar, a més, també, diferència amb el tema de l'horari, sobretot, que tot i haver d'agafar un avió, el Sabadell pot viatjar en el mateix dia de partit. Recordem a Múrcia que el conjunt de David Català va anar el dimarts anterior, és a dir, un dia abans, per entrenar-se allà i tot, etc. La logística va ser una mica més complicada. A partir d'aquí, sí que és cert que després doncs, el partit acabarà més tard. Ja veurem si més tard o molt més tard, si tindrem allò un extra time o no, però vaja, que la logística potser una mica més fàcil pel dia d'avui, sí que és cert, Adri, que per als pròxims dies fins i tot pot quedar trastocada per aquesta eliminatòria amb algun dia de descans. Bé, veurem com acaba el planning del Sabadell de cara al diumenge, també pensant en el duel contra el Cornellà.
Si no hi ha canvis, varia una miqueta tot perquè l'equip dorm segur, això no canviarà. A Palma, viatge demà. La idea és entrenar demà també i, per tant, la roda de premsa de David Català podria avançar-se demà al vespre i, després d'això, tindrien descans divendres abans de tornar als entrenaments dissabte i jugar contra el Cornellà diumenge. Però vaja, un bon enrenou i, al final, un peatge a pagar pel fet d'anar passant rondes a la Copa Federació, com venim avisant ja des de fa unes quantes setmanes. A més, avui al matí ha anat amb una mica de retards a l'aeroport del Prat en aquests vols cap a Palma de Mallorca, res significatiu, o sigui que no hem de patir ni per l'expedició Arlequinada ni per la de Ràdio Sabadell, perquè, entre altres coses, encara sense novetats amb el tema televisiu. Això sí que no ha canviat, veus? Mira, en el mateix punt que la setmana passada a aquesta hora, que és que no sabem si el Poblense Sabadell es farà per televisió o no. Sí que el Sergi va comentar ahir que havia Twitch aquest impossible, i que el que s'està treballant és si Futbol Club l'emet o no l'emet. Si s'emet, serà amb l'àudio també de Ràdio Sabadell, amb l'opció en català, però tornem a estar a poques hores d'un partit de Copa Federació sense saber si el veurem o no.
Quin és el tret diferencial respecte a la setmana passada a l'Enrique Roca? Que Roger Benet, la setmana passada, estava amb Sergi Garcés anant cap allà. Bé, amb aquesta connexió que vas fer a l'Hotel Suís la setmana passada, si Sergi Garcés tenia l'hamburguesa a taula, Roger Benet la tenia a la boca directament, l'hamburguesa.
O a la panxa, directament.
O a la panxa. En aquest cas, Roger Benet no ha anat cap allà. Per tant, el que sí sabem és que el partit no es veurà pel Twitch de Ràdio Sabadell, i a partir d'aquí doncs estem a expenses de què fan aquí els demés, els companys de IB3, etc. Però bé, com dius, fins a última hora no sabrem si aquest Poblense Sabadell, vuitens de final de la Copa Federació, es podrà veure en imatges a Futbol Club, o al final ens haurem de conformar, que no és poc, amb escoltar la narració del Sergi Garcés in situ.
Això segur que des de dos quarts estarem en directe als de Ràdio Sabadell. Va, anem a la plana esportiva amb els dubtes dels jugadors que són en el tram final de recuperació. Ja fa dies que venim dient que tot apunta que no hi seran, però vaja, els posem com a incògnita ara mateix, els Carlos Pérez, Bonaldo o Pau Fernández, que són en el tram final i, home, no seria qüestió tampoc a dia 2 d'octubre d'anar forçant la màquina per una eliminatòria de vuitens de final de la Copa Federació, però sí que la llista és de 22 efectius i que tenim un bon reguitzell de jugadors de la base, amb l'asterisc de Javi Morcillo, que recordem continua tenint dorsal no de la primera plantilla, però a banda d'ell, déu-n'hi-do la de jugadors que viatgen cap a Mallorca.
Sí, un Morcillo, a més, que té opcions clares de ser titular també a
Sa Pobla. Per mi és titular claríssim.
Hauria de ser-ho, però
em sorprendria que no ho fos.
L'altre dia, David Català ja et va sorprendre amb algun jugador alineat també de titular.
Sí, però més perquè esperava més Morcillos, perquè m'entenguis, més jugadors que han tingut pocs minuts a la Lliga, que no pas perquè algun dels que no estaven amb molt rodatge estiguessin també a la banqueta.
Sí, però em remunto fins i tot només al camp d'esports de Lleida, que amb temes de potser més tàctics i no tant de rotacions, etc. Amb Javi Delgado, per exemple, de suplent, etc. Però bé, que Javi Morcillo, evidentment, hi serà en aquesta convocatòria, i del filial apunta Adri, perquè déu-n'hi-do, com dius, els jugadors que estan sota les ordres de Conrad García, que reforcen el primer equip per aquest compromís a Sa Pobla: Hugo García, Justo, Olmedo, Júnior, el Marín Júnior, Quim Utgés, golejador l'altre dia en aquesta primera victòria del Sabadell a tercera federació contra l'Atlètic Lleida, Pol Castell i Edu Mohedano. Aquests serien els jugadors del filial que reforcen el primer equip aquest vespre.
Tot i la paradinha, no és que Justo sigui un jugador, és el segon cognom dels dos Hugo García que hi ha a la plantilla, Hugo García Justo. També hi va, si no em dius el contrari, Miguelete, que és a qui escoltarem de seguida. Ja parlaves, de fet, de... Bé, no directament, però sí indirectament, de la seva titularitat en detriment de Javi Delgado. Home de moda, últimament, al Sabadell, ara hi anem, però un home que està deixant empremta, de moment, eh?
Sí, està... Ahir en parlàveu, no?, una mica en Peque Polo, que està convertint-se una mica en ídol de masses, Miguelete, com dius, després en parlarem una mica d'aquest furor que està causant el futbolista andalús. Bé, veurem si serà titular o no aquest cop Miguelete, perquè, com dius, l'altre dia va jugar d'inici, complint, a més, amb escreix en aquest duel al Camp d'Esports. Avui veurem si entra en aquest capítol de rotacions, però, clar, ara ja també és difícil situar qui és titular indiscutible, qui és més suplent, qui pot jugar més a Copa Federació, qui pot jugar més a Lliga...
O quina és la prioritat, també. Perquè al final, veient l'onze de Múrcia, home, no és un onze de gala, però sí que és un onze molt reconeixible. O sigui que potser prioritza també bastant la Copa Federació ara que tenim la Copa del Rei a tocar.
O es prioritza el partit contra el Cornellà, que no serà poca cosa, recordem, després d'aquest duel avui contra el Poblense, és que ve un tros de partit diumenge a les 5 contra el Cornellà, la Nova Creu Alta, en aquest... Turmaleto, digue-li com vulguis, punt àlgid del calendari del Sabadell en aquesta segona federació, i a més, per cert, Adri, contra un Cornellà, que si bé és cert que no va començar del tot bé aquesta temporada a Lliga, crec que vindrà ja amb la moral recuperada, no sé si presentant candidatura està a la part alta, però sí demostrant que pot ser un equip molt competitiu. Potser van quedar comptes pendents també fins i tot del duel de Copa Federació, de la final autonòmica aquí a la Nova Creu Alta.
No comencem ja amb els comptes pendents, que n'he tingut prou amb Lleida, com per ara també Cornellà em fa bastant mandreta.
Aquí potser el que diferencia és que no fa tant d'aquesta eliminatòria contra el Cornellà i sí que és cert que van saltar algunes espurnes. Bé, per això dic que al final Miguelete, què, serà titular avui? Se'l reservarà David Català per diumenge? Potser juga d'inici als dos partits? Bé, ho acabarem veient. En tot cas, escoltem Miguelete, primer fragment del golejador l'altre dia al Camp d'Esports, que deixa clar que ell no està pensant precisament en la Lliga.
Nosotros vamos pasito a pasito, como tú dices, no podemos pensar en Cornellà porque el miércoles tenemos otro partido. Y obviamente con la ilusión al máximo de queremos esa Copa del Rey, queremos esta Copa Federación y vamos a ir por todo el miércoles.
Parla ràpid, O sigui, sembla que Miguelete estigui en 1.5 o en 2 directament, Com si fos una nota de veu de WhatsApp. Ho dèiem en començar, la diferència per mi respecte a Múrcia és que tot i ser un desplaçament fora de casa, etc, estem parlant de dues categories entre mig. El Sabadell està just aquí entre el Múrcia i el Poblense pel que respecta a la Lliga, a segona federació. Per tant, anaves a Múrcia com dient, a veure si sorprèn que un equip de superior categoria i que a més està pensat per estar a la part alta, el Poblense, tot i està pensat també segurament per estar lluitant per cotes ambicioses, però és una tercera federació amb tot el que suposa a nivell d'amplitud de plantilla, etc. Per exemple, el Real Murcia es va poder permetre el luxe, no sé si hauria canviat la pel·lícula, de deixar a 3, 4, 5 titulars de la Lliga directament fora de la convocatòria. Després van acabar caient a la tanda de penals. Però potser avui el Sabadell ha d'assumir una mica més el paper de favorit, no?
Sí, i a més, com dius, jugant contra un equip que potser va amb aquesta il·lusió que el Sabadell anava més a l'Enrique Roca. Després segur que en parlaràs amb algun dels protagonistes que passarà per aquí de si es reservaran més peces o menys peces respecte al que pot ser un 11 titular a Lliga. Però al final, com dius, aquest Poblense és un equip que sí, que està a tercera federació, però bé, que està a la part alta de moment. Tercer classificat del seu grup per darrere, Adri, si no m'equivoco, de la Penya Independent i del Calvià. Per tant, després de quatre jornades, també té aquesta condició d'invicte com ho té el Sabadell en el seu grup de segona federació. Per tant, el vestidor del Sabadell, molt respecte per al conjunt balear, tocant de peus a terra, i de fet Miguelete posa un exemple i un avís a navegants del que pot passar avui si no estan al 100%.
El equipo sabe competir, sea el escenario que sea. Y obviamente nosotros vamos ahí el miércoles sabiendo con los pies en el suelo que sí, es un equipo de inferior categoría, pero que igual que nosotros hemos dado la sorpresa en Murcia, también nos la pueden dar nosotros. Así que nosotros vamos ahí con el 100% a por Poblense.
Y sí, que sí que parla rápido. Es que aquí también me
recuerda una barreja entre Carrión y Dani Sánchez.
Bona mescla,
Andalusos, amb un discurs així com molt fresc, que parla molt ràpid també, que amb 10 segons 15 ja en tens prou a la resposta.
Sí, pel tema de la rapidesa, sí, Carril, recordo ràpid, aquí no sé si em falta un germà, també que digués alguna expressió d'aquestes de germà o una cosa així.
Home, és que m'has dit un germà que és impossible que
carri.
Bro. L'última, de Miguelete, que ha caigut en peus a la nova Creu Alta, dèiem, ovacionat al camp d'esports, òbviament per la parròquia visitant, només faltaria que els de Lleida també l'aplaudissin. Bé, si arriba a fer el gol de volea, potser algú de Lleida fins i tot l'aplaudeix i tot, perquè
aplaudit, sí.
Hauria estat un golarro, eh? Però les coses com són, per no ser un titular indiscutible en aquests primers partits de Lliga, és un tio que ha caigut molt bé a l'afició.
És que al final l'hem de col·locar ja, duem 5 jornades només de Lliga, eh? Però en la llista de pitxitxis del Centre d'Esports Sabadell, empatat a 2 gols amb Sergio Cortés, recorda els 2 gols, eh? L'altre dia, bon gol per culminar una bona jugada col·lectiva, per dir-ho així, al camp d'esports. El primer que va marcar contra l'Espanyol B, diguem-ne que no va ser el més bonic segur de la seva carrera que ha marcat Miguelete, però compta igual. En tot cas, aquests 2 gols que ja du Miguelete, va ser titular l'altre dia, per tant també ja agafant una mica de pes, i vaja, que fins i tot té aquesta conya de la Migueleta, que corre ja per les xarxes. Miguelete, la Migueleta, l'altre dia els amics, bons companys de la xarxa, la narració, que li deien Miguelón, sense voler, de tot menys Miguel.
L'Indurain del futbol.
Bé, i el camp d'esports, com deies, el sector visitant només de moment, que el va ovacionar. El sector local, si hagués marcat aquest gol de semichilena, possiblement també algun aplaudiment li hauria dedicat a Miguelete. Així que la pregunta, Adrián Arroyo, ¿ha nascut un nou ídol arlequinat?
Bueno, ídolo no sé, pero la verdad es que yo estoy muy agradecido por el apoyo que nos dan siempre. El campo visitante, y aquí tenemos a 300 personas, es una locura, la verdad. El cariño que recibes y de la manera que animan cuando más lo necesitas, estamos muy agradecidos por ello y ojalá siga así.
Doncs tant de bo que continuï així en el cas individual, però sobretot en el col·lectiu, que de moment pinta molt bé aquesta temporada. Avui, recordem, 7 del vespre, el xiulet inicial del Poblense Sabadell.
Pendents de la televisió, però com dius, els que no fallarem seran anem als del Sabadell en joc des de mitja hora abans, a partir de 7:15. L'àrbitre, per cert, Adri, del partit, ho ampliarem a les estadístiques, Fulgencio Madrid Martínez, de Cartagena, i un parell de punts més per rematar aquesta prèvia. Tuit del Poblense de fons minuts, recomanant a la gent, sobretot pensant aquí en la poca gent, però algú hi haurà, perquè em consta que algú hi haurà que vindrà, que anirà d'aquí de Sabadell cap a Sa Pobla, que es vagi amb antelació, perquè hi haurà aglomeració, perquè també hi ha partits a la pista poliesportiva, etc, per temes de seguretat, vaja, que es vagi amb temps al camp. I l'altre, aquest partit a les 7 del vespre, una hora més tard, a les 8 del vespre, arrenca la Nucía Manacor, que d'aquí sortiria l'hipotètic rival del Sabadell de la pròxima eliminatòria.
Doncs res, se solaparà la pròrroga a Sa Pobla amb la Nucía Manacor. No, tant de bo que no, tant de bo que es pugui resoldre en 90 minuts. Gràcies, Sergi Parc, fins ara!
Adéu, Adri!
Ho deia ara, les estadístiques, com sempre, amb la veu de la Núria García.
El llibre de registre. Si el Sabadell ja ha d'afrontar 5 desplaçaments a les Illes Balears durant la Lliga, ara li afegim un altre. El Poblense i el nou camp de Sa Pobla de gespa natural esperen el conjunt arlequinat en aquests 8ens de final de la Copa Federació.
El rival.
A diferència de la setmana passada contra el Real Múrcia, aquest cop els homes de David Català s'enfronten a un equip de tercera federació, un conjunt al Balear que va accedir a la fase estatal de la Copa Federació per criteris de classificació a Lliga la temporada passada. La setmana anterior va eliminar l'Izarra a Sa Pobla vencent 4-2. Com el centre d'esports, l'equip d'Òscar Troia també està invicte en aquest inici de temporada, amb 2 victòries i 2 empats en el seu grup de tercera, on és tercer classificat.
Els precedents.
El d'avui serà el tercer duel de la història entre el Poblense i el Sabadell. Els altres dos es van viure fa gairebé 50 anys, la temporada 76-77 a tercera divisió. Aquell curs, en la seva visita a l'antiga Sa Fortalesa de Sa Pobla, el centre d'esports de Pepe Martínez, amb els Joan Capó o José Luis Garzón, va caure per la mínima, 1-0. Un duel, per cert, que també es va jugar en el mes d'octubre, concretament el dia 10.
L'estadística.
El Sabadell pot fer història a Sa Pobla. Si no perd, encara que sigui eliminat a la tanda de penals, serà la primera vegada en més de 120 anys que comença una temporada invicta en els 9 primers partits de competició oficial. A Lleida ja va igualar el topall dels 8 del 1998 amb la Copa Catalunya inclosa.
una mica d'història.
Això pel que fa al club, però a nivell de banqueta, David Català és un dels millors debutants de la història com a tècnic del primer equip. De fet, només un entrenador millora aquest registre de començar amb 8 partits oficials invicta. Entre el final de la temporada 83-84, que es va culminar amb l'ascens de Binèfar i l'inici de la 84-85, Vicenç Dauder no va perdre cap dels seus primers 11 partits.
Amb el xiulet a la mà.
El Durà Fulgencio Madrid Martínez, nascut a Cartagena fa 27 anys. Des del 2019 ha arbitrat a la segona veu a la segona federació, tret d'un parèntesi de la temporada 22-23 que va fer a primera federació. Aquella campanya va coincidir amb el centre d'esports el dia del gol d'Àlex Gualda a l'estadi Balear, en què també va expulsar en vermella directa el capità César Morgado. Amb el Poblense té una única victòria en un duel contra el Villarrubia, en què l'arlequinat Peque Polo, aleshores a les files balears, va veure porteria.
El llibre de registre de l'hotel.
I per completar la prèvia del partit d'avui, l'entrenador del Poblense és Òscar Troya, una institució també al nou camp de Sa Pobla, amb 9 temporades i més de 500 partits a la banqueta poblera. El saludem en directe i li agraïm també que agafi el telèfon de Ràdio Sabadell el mateix dia de partit. Què tal, Òscar, com estàs?
Què tal, bon dia.
Pel Poblense, ara que estàvem parlant del Sabadell, remenant estadístiques històriques, etc. Per vosaltres, què suposa rebre avui el Sabadell?
Bueno, yo creo que es un reto inicialmente para nosotros es un reto. Creo que seguramente nos vamos a encontrar, nos enfrentamos a uno de los equipos más en forma del fútbol español, porque al final, independientemente de la categoría, los resultados y el nivel de juego que están desplegando, así lo dice, y para nosotros es un reto apasionante que te da pie para seguir en esta Copa Federación a nivel nacional, que nos gustaría pues llegar al máximo, sobre todo a llegar a esas semifinales que te dan pie a la disputar la Copa del Rey, que para un equipo de tercera red, pues oye, es un aliciente bastante importante.
El Sabadell arriba invicta a Sa Pobla, és veritat, en partits oficials, però vosaltres també, tercers a la Lliga de tercera amb 8 punts, 2 victòries i 2 empats, contents amb aquest inici de temporada, m'imagino.
Sí, yo creo que al final, mira, tenemos una, salvando la distancia de las categorías, porque al final hay esa distancia, las categorías están para eso. Tenemos una propuesta muy similar, una manera de jugar muy, muy parecida, una manera de entender el fútbol también, pues oye, que se asemeja bastante un equipo a otro y que además, pues bueno, creo que llegamos en un momento los dos muy bueno, un momento de inicio de temporada con prácticamente una plantilla nueva, sobre todo ahora te hablo de nosotros, que más de 14 incorporaciones, que día a día, pues vamos engranando y va cogiendo pues ese color de equipo que nosotros deseamos y que, bueno, por lo que te decía, al final el inicio sí es parecido, la propuesta es parecida y yo creo que hoy en el Municipal de Sa Pobla se verá un buen partido.
Aquí a Sabadell estem parlant molt de la fatiga acumulada, d'allò d'anar doblant cada setmana Copa Federació i Lliga. Allà com esteu gestionant també aquest cansament extra?
Bueno, pues al final hay que gestionarlo y ojalá lo sigamos gestionando. Es decir, está claro que en estas categorías el doblar y el doblar de manera acumulativa semana a semana, pues te hace que claro, que el jugador no está preparado como jugador profesional para poder llevar esta carga de partidos. Pero bueno, al final yo creo que cuando el balón empieza a rodar, todo eso queda en un segundo plano. Trabajamos pues semanalmente para que estén en las mejores circunstancias posibles y lo que te he dicho, que ojalá nos permita pues tener que gestionar esta situación semana a semana.
Al final també està l'al·licient aquell de tenir-ho tot molt a prop, no? Perquè és veritat que guanyar la Copa Federació encara queda lluny i que suposa un prestigi esportiu, econòmic, etc, però que el premi gros arriba abans. És a 2 partits només i és un primera divisió al camp de qui s'hi classifiqui. Per tant, és com que ja està molt, molt a prop, molt a tocar, no?
Efectivamente. Y además también nosotros tenemos otro aliciente y es un premio para nosotros, porque yo creo que el podernos enfrentar primera eliminatoria de Izarra, equipo de categoría superior, equipo que estaba haciendo las cosas, que está haciendo las cosas muy bien, que está compitiendo a un nivel excepcional, y que el Poblense pueda enfrentarse a equipos como Izarra, como Sabadell, yo creo que nos va a dar un aprendizaje y un bagaje para la competición doméstica muy bueno, que nuestro objetivo es ascender, queremos ascender, por tanto, en ese en ese camino a ese ascenso, pues yo creo que el equipo se verá mucho más reconfortado, pues habiendo competido contra equipos como los que nos da la oportunidad d'enfrontar-nos a esta Copa Federació.
A més, l'any passat ja vau ser finalistes en aquest ascens a segona federació, per tant, aquí intentant completar el que se us va quedar gairebé també a tocar amb la mel als llavis. Qui és el favorit per tu d'aquest Poblense Sabadell? Allò de les categories es nota?
Home, jo crec que sí, no? Jo crec que a priori són ells, és el Sabadell. Independentment de favoritismos, nosaltres, mi intenció és que vendamos la victòria molt cara. Entonces, o la derrota muy cara en este caso. Es decir, nosotros vamos a intentar ganar, no vamos de víctimas, no vamos de equipo inferior, pero soy consciente de que, y sobre todo en el análisis que hemos hecho más profundamente los últimos cuatro días, que soy un fan incondicional del juego del Sabadell y que me parece un equiparro y que a priori, pues oye, esa diferencia pues les puede dar como favoritos a ellos. Nosotros vamos a lucharlo a muerte. Vamos a ser un equipo atrevido como somos, vamos a mantener esta propuesta de juego que tenemos y vamos a intentar competir a todos los niveles para poder pasar a la eliminatoria.
La última, Òscar, no tornarà Peque Polo, que està lesionat des de fa mesos, malauradament.
Una pena.
Ahir el teníem aquí a l'estudi, a Ràdio Sabadell, vam estar parlant una mica de tot, i ens parlava de com és de familiar el Poblense, i una mica dels que seguiu allà encara d'aquella època, o que han tornat ara, i que per tant avui seran rivals del Sabadell. Com deies tu, una pena, no?, que no us retrobeu per culpa d'una lesió.
Una pena. Perquè, además de gran futbolista, és una gran persona. Nosotros nos conocimos Mira, son las casualidades de la vida, ¿no? Nosotros repasamos aquel año, necesitábamos incorporar sub-23 y nos fuimos a las canteras de Madrid y Barcelona a ver qué jugadores pues no estaban teniendo participación y que eran importantes en categoría juvenil. Y uno de ellos salió Peque Polo y nos salió un fichajazo asombroso. Es decir, una calidad humana increíble, una persona divertida y un grandísimo jugador. Entonces, yo cuando nos tocó Sabadell, pues bueno, aquí conocemos a Sergio Cortés también, que estuvo por el Mallorca. Nosotros venimos todos, todo el cuerpo técnico prácticamente, pues hemos estado haciendo 8 temporadas, 10 temporadas en las diferentes categorías del Mallorca. Y tanto Sergio como Peque, pues oye, mira, le llamé y me dijo que, bueno, llamó el director deportivo, dijo que estaba lesionado y que no iba a poder venir porque hoy era su cumpleaños y tal, y se quedaba con la familia. Entonces, una pena no encontrarme con él, pero bueno, el saber de él siempre es muy bueno.
Va tenir bones paraules també a la inversa ahir mateix en aquest mateix espai. Òscar Troya, molta sort i sobretot moltes gràcies avui per atendre la trucada. Una abraçada.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. All right, let's go. Ladies and gentlemen.
I fem un petit parèntesi pel que és l'actualitat rabiosa per parlar d'aquesta secció que cada 15 dies tindrem aquí a Ràdio Sabadell, d'entrades històriques del centre d'esports. Fa 15 dies ens ho van fer venir bé per tenir un precedent a la Condomina. I home, en certa manera ens va donar una mica de sort. Una setmana després va acabar classificant-se a la nova Condomina al Sabadell per aquesta eliminatòria de Copa Federació que juga avui. Avui no hem buscat l'únic precedent que va jugar el Sabadell a Sa Pobla, ni molt menys, però sí que ahir es complien anys de l'únic desplaçament europeu, ara que està tan de moda amb el tema del Girona, que van a jugar a Champions per primera vegada, que avui juga a Montilivi, etc. Doncs l'única sortida que ha fet el Sabadell en competició europea, malauradament, només una, i fa 55 anys d'això, va ser a Bruges, va ser a Bèlgica, i tenim aquí una còpia de l'entrada i el Miquel Cirera. Miquel, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
És la peça de col·leccionista que els que us agraden les entrades, etc, segurament estem parlant d'una de les entrades, ja no per maca, sinó per important, més bèstia que pot tenir ningú del Sabadell.
Exactament, sens dubte és un dels partits més importants que ha jugat al Centre d'Esports de Sabadell amb els 120 anys i escaig de història.
Són 5 els gols que van caure. Després d'un 2-0 a la Nova Creu Alta, el Bruges malauradament va remuntar aquella eliminatòria de Copa de Fires. Començo, per cert, per l'entrada com a tal. Home, tan bonica com la de fa 15 dies contra el Múrcia no és, però sí que és curiosa perquè, per exemple, el nom del Sabadell està mal escrit, el del Bruges està en francès, tot i que està en neerlandès la resta d'entrada. Es veu una torre d'il·luminació. És una entrada curiosa, no? Té les seves coses, també.
Sí, és molt curioseta. És molt senzilla, vull dir, és una entrada molt normaleta, però és molt curiós perquè el posa Centro de Deportes en lloc de Deportes. No sabem si és una errada d'impremta o que algú va dir el nom malament. El nom del club està escrit en francès, sí, però... i en canvi la resta està en flamenc.
És Brugeois, sí. Però en canvi el club com a tal el coneixem ara com a Brugge, amb dues G's, o sigui que no... Continua sent el mateix club, però en canvi, mira, té aquesta particularitat. Partit jugat al Dissernik Stadion Sant Andris, posa aquí en aquesta entrada. El partit es va jugar el 1 d'octubre, per tant, ahir, fa 55 anys. Va acabar 5-1 en un partit que ostres, no va tenir el dia al Sabadell, malauradament.
No, la veritat és que ens van passar per sobre directament. Vull dir, un 5-1 és un resultat sense pal·liatius.
Aquesta secció la fem entre el Miquel Cirera i el Gonzalo Álvarez. Aquesta entrada no la tens tu, sinó que la té el Gonzalo, diria, oi?
La té Gonzalo, sí. És de Gonzalo.
I hem esbrinat també amb ell com la va aconseguir, perquè, com diem, és una peça difícil de tenir,
Sí, és molt complicada. I a més, o sigui, ja no només per seguidors del Sabadell, col·leccionistes d'entrades del Sabadell, sinó que les entrades de competicions europees van molt buscades per molts col·leccionistes, no només que siguin del Sabadell.
Ens explicava el Gonzalo que la del partit d'anada la va aconseguir a través d'una dona de Reus i que el de tornada, a partir d'una entrevista, l'aleshores president del Sabadell, Joan Soteres, el va cridar a l'estadi, li va ensenyar una miqueta tot el que tenia i li va dir: jo crec que et puc posar en contacte amb una persona que en té una. El Gonzalo ho explica així, el que va passar a partir d'aquella primera trobada amb Joan Soteres.
Salió el tema Brujas i ell me comentó que ell havia estat en Brujas i tal i qual, que conocía una persona que creía que podía tener la entrada. Entonces me dijo que iba a contactar con ella. Lo que pasa es que no me acuerdo el nombre de aquel hombre. Contactó con él y ese hombre pues le dio mi teléfono y me llamó un día y me hizo ir allí a la Nova Creu Alta, a un bar de los de fuera, y estuvimos charlando. Y el hombre pues me dijo: mira, yo la entrada, dice, la tengo, se la he dejado a una persona en un bar y la tiene allí puesta con varias cosas del Sabadell y tal, y la tiene allí colgada y tal. Dice: pero vaya, no hay problema, le voy a sacar una copia, la fotocopio, que al del bar le va a dar lo mismo, y yo que veo que te hace ilusión, pues te la consigo.
I així va aconseguir aquest tresor, el Gonzalo, però clar, no podia quedar-se només amb això. La segona vegada que es van trobar ja per tenir físicament l'entrada original, va aprofitar per treure-li una mica de suc a com va ser aquell partit.
Yo le pregunté, que me explicara un poco cómo fue y tal y cual. Me dice que viajaron muy poca gente con los jugadores en el mismo avión y que esa mítica foto que hay por ahí, que se ve en todos sitios donde están una gente allí en la base del molino, son ellos que se hicieron esa foto. Él me dijo quién era él, dice: mira, a ver si este soy yo y tal y cual. Y aquello me dijo que bueno, que el partido allí en el campo fue brutal. Brutal, porque dice que aquello fue una encerrona. Dice: nosotros íbamos además con ventaja y llegamos allí, hicimos un buen partido, pero la presión que había allí, cómo animaban y tal, bueno, aquella gente estaba ya, tenía otro nivel, ya habían jugado más. Ya sabes que el Bruja era un equipo importante en aquellos tiempos y estaban acostumbrados, y bueno, aquello fue, nos dejaron, pues imagínate, se quedaron súper sorprendidos de cómo presionaban, de cómo todo. Dice: fue increíble, increíble, otro mundo.
Miquel, quina enveja, O sigui, jo escoltava això i deia: ostres, que si em donessin la possibilitat de triar un partit de la història del Sabadell per poder anar-hi, seria un dels dos o tres, segur que triaríem tots.
Sí, segur, sens dubte. Home, un desplaçament a una competició europea amb el Sabadell, vull dir que és que només hem tingut un en tota la història.
Sí. Aquest, la final de Copa i algun ascens i para de comptar.
Potser el primer ascens a primera divisió també deu ser una cosa que faria molta il·lusió, però sens dubte aquest és un dels més importants.
És el moment en el que el Sabadell toca sostre. Dèiem la setmana passada, no l'altra, en el primer capítol, amb l'entrada del Múrcia, que començava el Sabadell a recuperar el terreny perdut i que va acabar a l'època més daurada, 7 temporades a primera divisió consecutives, un quart lloc a primera, etc. Aquí és tocar sostre amb un equip de jugadors molt il·lustres.
Sí, la veritat és que sí. Vull dir, que vam quedar la temporada anterior, vam quedar quarts a la Lliga, que és la millor classificació històrica del Sabadell a primera divisió, i això ens va permetre jugar a competició europea, la Copa de Fires, i és el màxim que hem aconseguit fins ara.
Avui et porto un regal. Saps qui va fer el gol del 5-1 en aquesta entrada, aquest partit? Brujuà C. de Portos Sabadell, que posa aquí davant, no?
Sí, Palau.
Doncs Josep Palau va morir, el noi de la Llacuna, fa pocs anys, però en el 50è aniversari, és a dir, ara fa 5 anys, just, el 2019, vam poder entrevistar-lo aquí a Ràdio Sabadell i ens parlava així d'aquest partit que estem comentant avui.
Va ser un esdeveniment molt important, el Sabadell anar a Europa, i més el primer partit que vam jugar aquí, que es va jugar molt bé i vam guanyar 2-0, l'eufòria va ser tan gran que després la decepció també va ser molt gran. Aquí va haver una eufòria, com t'he dit abans, impressionant. I com va acabar el partit, la setmana següent ja, vam començar a preparar el partit aquest que dius tu a Bruges, i la preparació va ser perfecta. Però vam arribar allà. Al Montesinos, com arribem, ja em diu, Palau, això no pinta bé. Dic, collons, què passa? Núvol, ploviscava, com vam arribar al camp, ja clantaven. I el Montesinos diu, això, em sembla que carregarem avui. No, home, no, dic, no pateixis, pam. I va passar que vam sortir i als pocs minuts ens fan el primer gol. I llavors un equip que no teníem gaire experiència a Europa vam voler sortir a marcar un gol i va ser el desastre total. Ens van marcar el segon, el tercer, el quart, i com faltava per acabar la primera part, jo vaig fer el 4-1. I me recordo el pobret, el Montesinos, que em ve, diu, Palau, ja els tenim. Diu, dos d'allà, i doble, dos, 4-4. Dic, no, que el doble és aquest empat. Una anècdota que després va durar un any que encara seguia. I per desgràcia, jo crec que vam perdre, ells vam jugar millor, però el marcant aviat i nosaltres voler donar un pas endavant va ser com la vam cagar parlant en clar i català.
Brutal. Pobre ell i pobre Montesinos, que jo crec que li van estar fent burla tota la temporada recordant allò del partit doble, del valor doble, etc. Clar, és que és curiós perquè en un altre fragment de l'entrevista deia, a nosaltres ens va sortir molt bé tancar-nos a la nova Creu Alta. En un partit, per cert, que va començar mitja hora tard perquè l'àrbitre es va confondre, ja estava previst molt tard, a 11:45 de la nit, i va començar a les 10:45 de l'any 69. O sigui, imaginem-nos el que era al voltant de la nova Creu Alta en aquell moment per sortir de matinada d'aquell partit. Però el Sabadell, amb Pasiguitos, va tancar, va enganxar dues vegades a la contra del Bruges, li va anar molt bé, i deia ara Palau, és que ens va sortir molt malament perquè amb el primer gol ens van posar nerviosos, van voler atacar en aquell moment i aquí ens van trencar per tot arreu.
Sí, sí, van passar per sobre. L'únic d'això, quan va marcar Palau, clar, hi havia l'esperança, en aquell moment estàvem 4-1, de que un altre gol ens classificava, per lo que es deia
aquí
abans.
Aquí sí que
el valor doble de gols en camp contrari entrava, però va durar 4 minuts la cosa, que de seguida ens van fer el 5è i aquí ja es va acabar la història.
Un Palau que per la història quedarà, que és l'únic, l'autor de l'únic gol del Sabadell en tota la història en competició europea fora de casa. Això no li podrà treure ningú. En una eliminatòria que també va deixar un parell de curiositats més, eh?
Sí. Bueno, el club va fer un vol charter. Deu ser la primera vegada que s'ha fet un vol charter. I
probablement la... No sé si l'última, sí. Però...
I, bueno, els seguidors van anar amb els jugadors a l'avió. I una altra curiositat és que els jugadors del Sabadell van repartir una rosa vermella, els titulars, van repartir una rosa vermella al públic, van sortir amb una rosa vermella i...
No se sap el per què.
No, bueno, deuria ser un detallet que van tenir... Bueno, deuria ser per quedar bé amb l'equip rival, suposo.
És com el que dona un banderí, doncs sí. Aquí un detall de sortir amb una rosa. Hi ha molts detalls d'aquella eliminatòria que encara estan pendents de resoldre el perquè, perquè al primer partit, a l'anada, el Sabadell no juga d'arlequinat a casa, sinó que juga gairebé amb un uniforme que recordava la selecció espanyola.
Sí, perquè en aquella època qui canviava d'indumentària era l'equip local. Suposo que deu ser perquè tenia més facilitat de canviar l'equipació en cas de coincidir els colors. i crec que en aquella època qui canviava d'equipació era l'equip local, i el Bruges crec que a la tornada va jugar amb la segona equipació també.
És curiós que el Sabadell, l'únic partit a casa que ha jugat a Europa, el va jugar de vermell, o sigui que no el va jugar d'arlequinat, sinó amb els colors a sobre del Terrassa. El Sabadell va caure a la primera eliminatòria de Copa de Bruges amb aquesta entrada que tenim aquí contra el Bruges, contra l'equip belga, que després seria eliminat per l'Újpest d'Hongria. Una última pinzellada de Palau. Li dèiem, què hauria passat si el Sabadell hagués passat ronda? Per exemple, el que dèiem, si amb el 4-1 arribem a fer el 4-2.
Hagués sigut molt maco que el Sabadell hagués pogut arribar a una semifinal. Llavors ara no estaríem parlant, tindríem aquí copes i camisetes firmades per tothom.
Vés a saber, deia, sí, sí. Que maco hauria estat un Sabadell en una semifinal europea. Això no ho sabrem mai, eh?
No, bueno.
De moment jo no. Ho veig molt lluny ara mateix.
Sí, ara mateix està una mica lluny, sí.
De veritat que algú diria, home, fa 20 anys potser el Girona ho veuria molt lluny i mira on estan ara, avui jugant contra el Feyenoord. O sigui que vés a saber, l'esperança no està mai perduda. Miquel Cirera, d'aquí a dues setmanes una nova entrega. Vam fer un Murcia-Sabadell, un Bruges-Sabadell, a veure amb què sorprenem amb el tercer capítol. Gràcies, eh?
Molt bé, a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgut professional, sabem que quan el teu client veu una rajola bonica, tu hi veus un paviment de ceràmica exterior antilliscant. Vine a Obramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També a Obramat Ponés, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Circo Alegría presenta por primera vez en Sabadell Circo Alegría on Ice, el mayor espectáculo del mundo sobre hielo.
Trapecistas, equilibristas, contorsionistas, te sorprenderán los patinadores, te divertirás con los payasos, soñarás con la magia.
Gran carpa instalada frente al Corte Inglés, auténtico circo sobre hielo.
Compra ya tus entradas en circoalegría.es.
Si és el meu propòsit, el meu projecte, si són les meves idees, els meus valors, els meus objectius. Si és la meva empresa, si és la meva vida, per què la decisió d'amb quins bancs vull treballar no hauria de ser també meva? Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Tres quarts clavats de dues, continuem endavant, més partits que juguen avui, partit històric per la sabadellenca, que a les 9 de la nit rep al Municipal de la Creu un equip de tres categories més. La Fundació Grama, de tercera, visita l'equip taronja a la quarta ronda de la Copa Catalunya. Els sabadellencs ja venen d'eliminar un rival de superior categoria, el Natació Terrassa, de primera catalana, en l'últim creuament. Saludem l'entrenador dels de la zona sud, Juan Carlos Rodríguez. Què tal, com estàs?
Hola, buenas tardes.
¿Es el partit de la temporada per vosaltres o no?
Bueno, es uno de los más importantes que se va a vivir aquí en la zona sur.
I s'ha fet alguna cosa especial? Ho dic perquè no sé si s'espera més públic del normal o no, perquè la competència és dura. Entre que és entre setmana, 9 de la nit, hi ha Champions, juga el Madrid, l'Atlético. No sé si això us jugarà una mala passada o no.
Pues no lo sé, la verdad que yo me dedico solamente a los chavales y lo demás encarga la directiva. No sé si se hará algo, supongo que se hará el típico bingo de todos los domingos, se hará hoy también.
Quines opcions creus que hi ha d'eliminar la Grama amb aquesta diferència de categories que dèiem ara?
Bueno, se sabe que ellos son favoritos 100%. Nosotros saldremos a darlo todo, a ver si sale la sorpresa, pero bueno, a ver, son tres categorías, eso se va a notar mucho.
No han puntuat encara, però clar, és una tercera federació. Has pogut veure alguna cosa d'ells o no en aquest inici de temporada?
Bueno, sí, he visto alguna cosa, voy un poquito preparado, pero bueno, ya te digo, son tres categorías, se va a notar dentro del campo. Vamos a hacer todo lo que podamos, vamos a trabajar muchísimo, con mucha ilusión, a ver si sale la sorpresa.
I a la Saba, ara que parlàvem amb el Sabadell del tema de la Copa Federació i això, també hi ha rotacions de Lliga i Copa o no? No sé com afronteu el partit d'avui.
Nosotros salimos cada domingo igual, no habrá rotaciones, vamos a salir con el 11 de gala que entre comillas tenemos y bueno, conforme vaya pasando el partido, el tiempo, pues iremos haciendo cambios para ir mejorando.
Avui un company, el Sergi Parra, remenava dades del Fortí, que és el municipal de la Creu per la Sabadellenca. És veritat que ve de tercera catalana, però tu agafes les últimes temporades amb el Jesús Rueda, amb el Betis. La Sabadellenca no perd a casa des del 29 de gener del 2023, un 1-6 contra el Júnior. Des d'aleshores són 25 partits sense perdre a casa de Lliga, més el de Copa Catalunya contra el Natació Terrassa, i és que estem parlant de 24 victòries i 2 empats. És una animalada d'estadística.
Pues la verdad que sí. A ver si puede ser la 25 hoy. Va a ser complicado, pero a ver si puede ser.
I si és penals, tampoc passa res per empatar, no?
No, tampoc.
No ens posarem ara aquí delicats. L'última, veniu de guanyar precisament el primer partit de la temporada, el primer partit des del retorn de segona a casa, aquest 3-2 contra el Navàs, que suposo que després de la derrota de la primera jornada fora de casa, uns punts, una victòria que porta confiança, no?
Sí, la verdad que sí. Después del primer partido allí en Gironella, ganar esta semana al Navas pues nos ha dado bastante confianza a los chavales y ya te digo, vamos con la moral muy alta.
Doncs Juan Carlos Rodríguez, entrenador de la Sabadellenca, tota la sort del món de cara al partit d'avui contra la Fundació Grama i a gaudir de l'experiència. Una abraçada.
Muchas gracias.
I si la Sabadellenca continua allargant aquesta espectacular ratxa a casa, un altre equip de la ciutat de segona catalana, el Tibidabo Torromeu, la va veure trencada aquest cap de setmana. La derrota, precisament també contra el Gironella, va arribar després de més d'un any i mig sense perdre cap partit com a local. I va ser precisament davant d'aquest mateix equip, el Gironella. Per tant, està a totes les salses, eh? Toni Sánchez és l'actual míster dels de Torromeu i s'estrenava a casa des que va assolir el càrrec. Però és que per tancar el cercle, el seu últim partit de jugador a casa abans de retirar-se també va ser aquell 29 de març del 23, quan era el capità de l'equip blanc i vermell. Així ho recorda el mateix Sánchez.
Puede ser que sí, que ese partido me parece que todavía quedaba uno de liga, o quedaban dos, pero ese era el último en casa y me sacaron amarilla, creo, y era la quinta y no pude jugar el último en casa. Mira, me retiré contra ellos perdiendo y en casa empiezo de entrenador perdiendo también.
Res com prendre-s'ho amb aquest punt d'humor. El Tibidabo va acabar 2-4 davant de l'equip del Berguedà, un rival que a banda d'aquests partits que comentàvem, el Tibi, se li ha ennuegat els últims anys.
Sí que sé que el Gironella siempre ha sido un rival de los que nos ha costado tanto aquí como fuera. El año pasado no le ganamos ningún partido tampoco. Siempre nos cuesta, es un equipo de esos que dice cuesta ganarle.
El pròxim compromís del Tibidabo serà diumenge a 4:45 al camp del Navàs, és a dir, que agafa sempre el rival que deixa la Sabadellenca, i Toni Sánchez espera recuperar aviat el camí a la victòria després d'aquesta ensopegada a casa.
Vamos al campo de Navàs, que sabemos que es un campo también que aprieta, que también tiene buenos jugadores, sí que los conocemos bien, ya tenemos también un informe bastante bueno, y bueno, yo creo que vamos a estar preparados para competir y traernos los tres puntos de ahí, la verdad.
Per cert, si el Tibidabo jugarà contra l'últim rival de la Sabadellenca, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, visitarà el Butxí dels de Torreromeu, precisament a la darrera jornada. L'Atlètic Gironella serà dissabte 4:45. Els de la zona oest venen d'imposar-se, també primers punts per ells, a casa 2-0 al Barberà Andalucía, aconseguint amb aquesta victòria els primers tres punts de la temporada. I qui buscarà estrenar el caseller serà el Sabadell Nord, que aquesta setmana va caure a domicili davant del Piera per 2-0 i que diumenge a les 12 rep a casa el Ripollet.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Bloc poliesportiu, tenis taula, el Natació Sabadell ha arrencat la temporada a la divisió d'honor masculina amb derrota. Els nedadors van caure 4-2 a l'Hospitalet en un partit condicionat per l'absència de Luca Chidaschelli per lesió. En parla Xavi Casadevall, palista del club.
Ens vam trobar amb un rival que tenen tres jugadors en general que són molt, molt bons, que els tres puntuen molt, que ens van venir dos d'aquells tres. Ens vam trobar també que el Luca es va lesionar, llavors no va poder jugar, i vam haver de jugar amb el Joan, que també és molt bo, però bueno, no té tanta experiència amb la categoria i tal, i llavors, pues, clar, al final és un partit difícil perquè no és un equip que estarà baix, l'Hospitalet és un equip que estarà dalt, i els jugadors són bastant bons.
Casadevall va fer un punt i va perdre en l'altre en el primer partit d'aquesta segona temporada seva a Can Llong. El de l'Hospitalet, a més, també va suposar el debut en partit de Lliga del mediàtic Mika O'Connor, fitxatge estrella al finlandès d'aquesta temporada. I aquesta setmana hi haurà derbi a Can Llong en la segona jornada del curs. Natació Sabadell, els amics de Terrassa. El club surt com a clar favorit contra els agarencs, que van estrenar-se amb derrota 3-4 contra el Badalona. I, a més, serà la presentació dels equips de tenis taula de l'entitat sabadellenca. Aprofitant que tenen un nivell molt parell tots els integrants del club, Casadevall descansarà.
Som quatre jugadors que per la categoria cap va just, o sigui, els quatre anem molt bé. Llavors, per exemple, aquesta setmana jugaran el Mika, l'Héctor i el Luca, i llavors jo el que faré serà ajudaré a l'equip de primera, ja que puc jugar, perquè clar, fins que tu no jugues dos partits a una categoria no et quedes. Llavors, com que a mi em tocava descansar aquesta setmana, doncs el que farem serà que jo jugui primera i així ajudar l'equip de primera, que els anirà molt bé perquè tenen un grup molt dur.
El derbi, dissabte a les 5 a Can Llong. I en bàsquet, primera derrota a casa i de la temporada també del Club Natació Sabadell a la Supercopa masculina. Per només 3 punts, 72-75, van caure els nedadors davant del Tecla Sala. Tot i que els sabadellencs es van avançar diverses vegades en el marcador, la victòria va acabar marxant cap a l'Hospitalet després de l'últim triple fallat pels locals. El tècnic del club, Pol Velázquez, extreu aquestes conclusions.
Jo penso que al final hi ha molts moments de partit. Ells han tingut encert quan l'havien de tenir, nosaltres no. I a vegades doncs, una cistella amunt, una cistella avall et fa canviar el ritme de partit. El que sí que tinc clar és que hem patit molt en el rebot defensiu, és a dir, ells han estat molt bé en tenir segones opcions, i que en moments puntuals del partit ells han sigut una miqueta més veteranos, ¿vale? I l'han ficat quan tocava, bàsicament.
El conjunt de Velázquez pensa ja en la següent jornada d'aquest dissabte a 6:15 contra el Martinenc, que ve de perdre els dos primers partits de la competició contra l'Ipsi i el Sant Cugat. Així analitza també el pròxim rival, l'entrenador dels sabadellencs.
Martinenc és un perfil d'equip que té dos o tres jugadors de nivell de la categoria que ja els té fa temps, i ha incorporat dos jugadors que venen de Lliga EVA, que a priori també. Sí que és cert que la primera jornada van perdre contra l'Ipsi, que l'Ipsi l'any passat va patir molt i en teoria havien de ser superiors pels noms, però bueno, és el que diem, fins que no es demostra pista, un equip no és superior a un altre. Tenen algun jugador veterano i de nivell, algun jugador gran, veurem a veure aquesta setmana com competeixen, i a partir d'aquí, doncs, no diré, no sé exactament què ens trobarem, perquè sí que han canviat alguna peça l'any passat.
Tot això a Supercopa, un graó per sota. A la Copa Catalunya, el Sant Nicolau ha sumat dues victòries en dues jornades, per tant, de moment la plena. El conjunt de Jonathan Ramírez va guanyar amb solvència a casa davant l'Artés, un dels teòrics favorits a l'ascens, 80-64. Tot i anar per darrere en el marcador en els dos primers quarts, l'entrenador dels Granada destaca la contundència de la segona part.
La puesta en escena que tuvimos no fue del todo buena. Aunque parezca un poco raro, ¿no? Es decir, el ambientazo que teníamos en el pabellón, porque teníamos un pabellón completamente lleno y demás, pues yo creo que nos pudo un poquito, ¿no? Al equipo estaba un poco como cohibido. Y sí que es verdad que en el último tramo del segundo cuarto y después ya pues bien durante la segunda parte, es decir, sigue haciendo, bueno, siendo un poco más contundentes en el último cuarto, pero creo que la segunda parte ya fue más que correcta.
El bon inici de Lliga del Sant Nicolau es pot allargar aquest diumenge a 1:15 a la pista de l'Horta, que acumula una mala dinàmica amb dues derrotes seguides contra Santa Coloma i Claret. I rematem el bloc de bàsquet amb la primera catalana femenina. Com el masculí, el Natació Sabadell femení va perdre per 3 punts de diferència, en aquest cas a la pista del Llefià, 60-57. El conjunt de Pepa i Hon no va poder superar l'equip badaloní, tot i anar guanyant al final del tercer període. Aquest dissabte, a partir de 2:00
2-7 i intentarà tornar la victòria contra la Vall d'en Bas als pavellons del club. Informacions en format més breu. Triple cita d'hoquei patins aquest diumenge a Sol i Padrís, començant pel duel directe de l'hoquei Sabadell femení. Les de Joan Esteve han arrencat la lliga força malament a segona, amb dues golejades en contra, 14-2 a Figueres i 0-13 contra el Xum Massanet. Diumenge a 3:15 jugaran de nou a casa, aquest cop contra l'Arenys de Mar, que tampoc ha puntuat. És un cué contra penúltim. Just darrere jugaran els dos sèniors masculins. El Veja s'ha estrenat, va perdre 2-0 contra el Cambrils, a un quart de 5 rebran l'Horta C en el primer partit del Pavelló Municipal d'Esports de la temporada i completarà la jornada de diumenge el primer sènior masculí, que va descansar a la primera jornada d'aquesta tercera catalana i, per tant, serà el seu debut. A 6:45, els arlequinats s'enfrontaran al Navarcles. I, per últim, en ciclisme, en marxa el segon dia de la Cross Race a Croàcia, l'última volta per etapes de la temporada del sabadellenc David de la Cruz. El ciclista d'Espronceda va salvar sense complicacions la primera etapa, ahir, en què es va imposar a l'esprint el noruec Alexander Kristoff, primer líder de la prova. Avui, segona jornada de només 114 quilòmetres, amb final a Novalia i un parell de pujades curtes en els últims 20 quilòmetres. Recordem que es tracta de la primera cursa de Dela Cruz després de la contrarrellotge del Mundial disputat a Zuric. Si avui és un dia de prèvies, dia de partit, en el cas de la Sabadellenca, del Centre d'Esports, etc., demà serà un dia de valoracions post-enfrontament de la Copa Catalunya, el Municipal de la Creu i de la Copa Federació a Mallorca amb aquest Poblense Sabadell, però ja pensant de reull en la cita del cap de setmana. A la segona federació visita la nova Creu Alta al Cornellà i demà saludarem a un exarlequinat al conjunt verd com és Ricard Pujol. A més de tot això, una mica de futbol juvenil o de futbol sala, entre d'altres. Arribem gairebé a les dues, recordeu, a 6:45, en directe una altra vegada als Esports de Ràdio Sabadell amb el Poblense Centre d'Esports de Copa Federació. Ara les notícies amb la Núria García i tots els companys informatius. Abraçada des del control de so de la Rocío García, també del Manu Palacios i de l'Edu Gotés com a estudiants en pràctiques. Que vagi molt bé, fins després, adeu-siau.